Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Era qüestió d'hores i sense gaires sorpreses en el quan. Dimarts al vespre sabíem que Pedro Sánchez i Pere Aragonès segellaven un pacte per fer efectiva una amnistia que inclouria també encausats per participar en Tsunami Democràtic o en les accions dels CDRs. Sí, però hi havia sorpresa i expectativa en el qui. No semblaria estrany, a priori, que una negociació d'aquestes característiques la portés precisament el cap del govern català i qui vol dirigir, en aquest cas, el govern espanyol. Però quan tots pensàvem que era una negociació que preveu anar avançada amb Carles Puigdemont, figura cabdal per Junts, però figura també cabdal per un independentisme que no pretén donar el seu braç a torça, arriba el pacte de la mà d'Aragonès, i que Aragonès aconseguís el pacte per telèfon amb Sánchez, i per tant aquest tanto se l'hagi endut Esquerra Republicana, vol dir que les negociacions no estarien consensuades de nou entre partits independentistes, i l'amnistia per si sola els val a tots com a moneda de canvi per fer president de nou a Pedro Sánchez. Sigui com sigui, de nou, mentre aquí es barallen per veure qui aconsegueix la butlleta guanyadora de la grossa de Nadal, allà s'ho miren amb certa tranquil·litat quan s'anuncia que som a hores de tancar un acord d'investidura. Ves que la política no fos això, també. Arribar a pactes per acostar posicions. El que no està clar és entre qui cal acostar posicions. Un minut i mig que passa de les 8 del matí i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui cap a les 9 del matí saludarem a Diana Díaz. Ella és directora de línies d'ajut de la Fundació ANAR, amb qui parlarem sobre la problemàtica dels abusos sexuals a la nostra societat. I és que, segons dades del mateix Consell d'Europa, una de cada 5 persones a Europa serà víctima d'abusos sexuals al llarg de la seva vida. A més, pel que fa als abusos infantils, segons dades de la mateixa Fundació, atenció, perquè s'haurien incrementat fins a un 40% en els últims 4 anys. A més, a partir de les 10, la periodista Ruth Caral ens tornarà a portar una nova història de superació de la mà de la cantautora Ivete Nadal, amb qui descobrirem la seva història. I és dijous i, com cada setmana en aquest programa, toca parlar sobre ciència. És per això que visitarem una de les noves exposicions del CosmoCaixa, Micrarium, un espai permanent on et podràs submergir en un món invisible a l'ull humà. En parlarem de tot plegat amb el director del CosmoCaixa, Valentí Farràs. A les 11 parlarem de videojocs amb el periodista especialitzat en esports electrònics i videojocs, Joan Cebrián. Un dia, per cert, en el que també ens visitarà el productor, guionista i director del documental Vino, història de dues estrelles, que es va presentar, per cert, al Festival de Cinema de Cambridge el passat 21 d'octubre i que en aquest cas retrata la història del primer restaurant amb dues estrelles Michelin fora de Barcelona, el Racó d'en Vino. I a les 12 del migdia seguirem parlant de cuina amb la food truck de la xef i propietària del restaurant Sempreoniana Ada Parellada. I a 14:45 obrirem de nou la consulta mèdica per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Arribarem al punt de les 2 amb la Girocleta d'Olma Giró i la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Boròncova.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans, però, repassem les informacions de la jornada en format titular. 8 vocals del Consell General del Poder Judicial demanen un ple extraordinari per rebutjar la futura llei d'amnistia. Està previst que la petició es faci avui i el ple podria celebrar-se dilluns. Júlia Julve, què tal? Bon dia.
Bon dia. Creuen que si els responsables polítics queden exempts de respondre dels seus delictes davant dels tribunals, això suposaria convertir l'estat de dret en un mercadeig al servei de l'interès personal.
I Espanya confirma que ja s'ha pogut evacuar el primer espanyol de la Franja de Gaza a través del pas fronterer de Rafah.
Sí, és l'anestesista valencià Ivan Insertis, que treballa a l'ONG Metges Sense Fronteres. A través d'un comunicat, la mateixa ONG ha apuntat que fins a 22 membres ja han pogut abandonar la franja. La seva sortida se suma a la de desenes d'estrangers i també ferits que ja han pogut abandonar la zona.
A les Canàries continua la crisi migratòria sense precedents. 13.000 persones han arribat en pastera durant el mes d'octubre. En el que portem d'any, la xifra és de 30.000.
I el govern ha agraït el suport de la resta de comunitats autònomes que en les darreres hores han acollit bona part dels migrants que han arribat a les Illes Canàries. A Catalunya ja se n'han acollit 2.000.
I atenció, perquè els castellers de Vilafranca fan història amb el primer 9 de 9 en folre carregat a la Diada de Tots Sants. Ha sigut la primera vegada que s'ha intentat a plaça.
Els capgrossos de Mataró fan la segona torre de 9 en folre i manilles. Els xiquets de Tarragona s'alcen amb els bàsics de 9 i els castellers de Sants signen la seva millor actuació de la temporada amb l'estrena del 7 de 8.
I anem cap als esports. Pol Corredor, aquest del bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Nova jornada de Copa del Rei que deixa el Terrassa classificat.
Sí, Joan, és la gran notícia pels representants catalans que van jugar ahir la primera ronda del torneig del CAO. Els amagrencs van eliminar per la mínima l'Albacete de segona divisió i el Rubí va somiar amb eliminar un primer a l'Atlètic Club de Bilbao, que va acabar guanyant per 1-2.
Gràcies, Rafa, i pendents de l'Audiència Nacional, perquè avui declara com a testimoni el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Està previst que sigui a les 11 del matí. Amb ell també intervindran Pablo García Cuervo, excap de comunicació de la Federació Espanyola de Futbol, i Enrique Yunta, sotsdirector de comunicació. Tot en el marc del cas Rubiales, recordem, inhabilitat 3 anys per la FIFA.
De seguida escoltem totes aquestes informacions esportives de la mà d'en Pere, però anem a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
D'un concurs que premia els 10 millors cementiris de tot Espanya. Atenció, perquè l'edició d'enguany dos cementiris catalans competeixen per ser els millors de tot l'estat.
Va, 6 minuts que passen de les 8 del matí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Com sempre, cada matí que volem saber quin temps ens espera per un dia com avui, per tant, saludem el nostre meteoròleg de capçalera, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ja ha començat el canvi de temps. Tenim vent, tenim pluja, unes precipitacions que hi han deixat fins a 14 litres d'aigua per metre quadrat en alguns punts de les comarques del Pirineu, concretament a la població d'Olp, i també fortes ratxes de vent a les comarques de Girona, Sant Feliu de Pallerols, 97 km per hora, o a Olot, 84 per hora. De fet, el vent de ponent, el vent també del sud-oest, avui el protagonista arreu de Catalunya. Aquest matí molt fort a les comarques de Girona, moderat a la resta, però amb el pas de les hores anirà guanyant velocitat. I per altra banda, les precipitacions que ara mateix tenim a les comarques del Pirineu, a partir de mig matí s'extendran a la resta de Catalunya i acabarà plovent a tot el país. No seran grans precipitacions, però sí que avui plourà arreu del país. Les precipitacions més importants cauran sobretot a les comarques del vessat sud del Pirineu. Unes precipitacions per damunt dels 2.000 metres en forma de neu aquest matí, però atenció que a última hora del dia la cota de neu baixarà fins als 1.200 metres, i és que les temperatures mínimes d'avui les tindrem al llarg de la tarda i sobretot de cara al proper vespre. Demà encara tindrem alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu de Lleida, més clarianes a la resta i un ambient de ple hivern.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Normalitzada ja la ronda de dalt a Sant Gervasi en sentit nord, on ja no es talla un carril, però continua les cues, sobretot els trams d'Esplugues i la Diagonal. Per ara no parlem de més incidències, però moltes vies habituals estan afectades amb cues. Destaquem la B23 en sentit Barcelona des de Molins de Rei, amb dos trams de 4 quilòmetres, la 2 amb 3 quilòmetres de Pallejà en sentit est, o la C58 amb més de 3 quilòmetres en els dos sentits de la marxa des de Montcada. I a banda de la incidència, les rondes es mantenen també les cues en sentit Llobregat, amb 6 quilòmetres a la B20 des de Santa Coloma, sobretot el nus molt congestionat, i la ronda litoral registra 7 quilòmetres més des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Abraçada també cap a Rafa Sanahuja a aquesta hora, però sí que hi ha... Hola, hola.
Hola.
Hola, Giró.
Hola, Xavi. Hola, Pere. Bon dia, Joan.
Hem canviat tots els noms aquest
Exacte.
Matí.
Exacte.
No passa res. Qui tindrà un bon dia avui, va?
Home, avui, amb brutarrades, l'enxaneta del 9 de 9 en folre que ahir els castellers de Vilafranca van carregar la Diada de Tots Sants. L'enxaneta que ha fet història, perquè ahir en Bru va caminar pels núvols i el que va fer va ser majestuós. I és que el castell Tità no tenia tres enxanetes per coronar els tres poms de dalt, sinó que van fer-ho encara millor. Una enxaneta va haver d'anar pujant i baixant dels tres poms de dalt que hi havien per carregar aquest castell de dimensions desconegudes, molt bèstia. I ho voleu escoltar al moment?
Jo mai tant.
Doncs som-hi.
Acaba de fer la primera aleta. Canvia d'un pom de dalt a l'altre. Busca la segona aleta, senyores i senyors. La dimensió desconeguda. La segona aleta. No m'ho crec. No m'ho acabo de creure. Segona aleta de l'enxaneta. Baixa del pom de dalt. La dimensió desconeguda. I la fan, eh? Que el fan. El 9 de 9 en folre. La història dels castells una altra vegada.
I tant que el van fer.
30 segons. És molt bèstia, això. 30 segons són els que va necessitar en Bru per coronar aquest inèdit 9 de 9 en folre, un castell que fins ara mai s'havia portat a plaça i que, miris, les vegades que miris el vídeo, posa la pell de gallina. Un castell molt pesat, per cert, es calcula que arriba a pesar 12.000 quilos i per fer aquest 9 de 9 en folre han calgut entre 400 i 500 persones a la pinya, més de 130 castellers anaven al folre i al damunt un tronc amb 46 castellers.
Déu-n'hi-do.
Una obra màgica.
Qui necessitarà però vitamines un dia com avui, també?
Doncs mira, tots els fans de Madonna.
Fan una enveja?
Mira, no sé si els que van anar al concert d'ahir fan tanta enveja perquè van haver de tenir molta paciència.
Va tardar, en sortir?
Va tardar, s'ha de fer esperar. És la reina del pop.
Clar.
Esperar s'ha de fer esperar, però potser no tant. I per què diem que necessiten vitamina els fans? Doncs perquè ahir 18.000 persones van gaudir de l'artista nord-americana durant 2 hores, fins aquí tot bé, però va passar una cosa, que la puntualitat doncs no va destacar molt, que diríem, perquè el concert va començar gairebé 1 hora i mitja tard. L'inici estava anunciat a 8:45, però no va començar fins les 10. Per tant, fent càlculs, és un concert que ha acabat a les 12 de la nit. Això li sumes la cua per sortir del Palau Sant Jordi i per tornar a casa, doncs són poques les hores que han dormit tots els fans de Madonna, i més tenint en compte que avui és un dia laborable, tot i que ahir sembla diumenge perquè era festiu. No, avui som dijous, així que tothom a treballar. Llavors, avui veurem com va el segon i ara sí, últim concert de l'artista que farà avui a la nit. Això també ho hem de dir, que ha estat completament un èxit. Tots els fans de Madonna estan molt contents d'haver-se gastat uns quants calarons per aquest concert.
Va repassar tota la seva trajectòria.
Sí, sí, va ser com un memoràndum des dels inicis fins al final. I una altra de les curiositats, Joan, és que això no ho sabia, però és que resulta que Madonna no ha autoritzat fotoperiodistes a les actuacions de Barcelona.
No li acaba d'agradar això?
No, sembla que no, però no passa res, la reina del pop igual.
Ara, a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Doncs mira, a Mark Zuckerberg, president de Meta, el gegant de les xarxes socials, i és que resulta que a partir d'ara Instagram i Facebook, atenció amb aquesta notícia, ja no podran resseguir les nostres dades per oferir-nos anuncis personalitzats. Per tant, això els hi ha prohibit la Unió Europea, i el que s'acaba, si es compleix, és, per exemple, tu busques per internet pantalons a quadres, perquè vols uns pantalons a quadres, i de sobte obres Instagram o Facebook i resulta que tots els anuncis que t'apareixen són de pantalons a quadres. Doncs això, si ho compleixen, s'haurà acabat.
Està bé.
Està molt bé. Fa por, al final. Sí. Parles ara, per exemple, parlem de necessito un micròfon. Obres Instagram i tots són micròfons.
Sí,
doncs
sí,
no,
sí,
perquè et fa comprar,
passa.
És que et fa comprar.
En fi. Gràcies, Olma. Fins ara,
Fins ara, Joan.
12 minuts que passen de les 8. Anem a la informació del dia.
La caravana. L'informatiu.
Un dia en el que us comencem explicant que 8 vocals del Consell General del Poder Judicial registren avui la petició per forçar un ple extraordinari per rebutjar la llei d'amnistia.
Tots ells han demanat al president Vicente Guilarte la celebració d'un ple extraordinari, ja que creuen que l'amnistia suposaria l'abolició de l'estat de dret recollit a la Constitució. Creuen que si els responsables polítics queden exempts de respondre dels seus delictes davant dels tribunals perquè un aspirant, diuen, a president del govern espanyol pugui aconseguir un benefici personal i polític, això suposaria convertir l'estat de dret en un mercadeig. El president està obligat a acceptar aquesta petició, ja que l'assignen més de 5 vocals. Per tant, ara és Guilarte qui ha de prendre la decisió, però el ple podria tenir lloc previsiblement aquest dilluns vinent. Recordem, el mes de desembre, tots 8 magistrats proposats pel Partit Popular farà 5 anys que tenen el mandat caducat.
Tot plegat, però, hores després que s'anunciés un imminent pacte entre el PSOE i els partits independentistes per la llei d'amnistia, el president aragonès assegura que el pacte amb els socialistes inclou totes les persones represaliades polítiques amb causes penals, civils, comptables i administratives relacionades amb el procés.
I totes les causes es remuntarien des de l'1 d'octubre del 2013 fins al dia que es registri aquesta llei. El president de la Generalitat ha celebrat l'acord a través d'un missatge a X, l'antic Twitter. El president assegura que desbloquejarà bloquejar la llei d'amnistia per donar cobertura a tots els represaliats és imprescindible. Ara creu que cal avançar per un acord més ampli, és a dir, resolució del conflicte polític i benestar de la gent, traspàs de rodalies i corregir el dèficit fiscal. La llei d'amnistia també inclou que s'hi acullin policies processats pels delictes de lesions. Ara bé, quedaran exclosos tots els agents que estiguin encausats per tortures, per tracte degradant o pèrdua d'òrgans.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara faltarà saber què hi diu a tot plegat Junts per Catalunya. Pendents, però un dia més del conflicte al Pròxim Orient, Espanya ha confirmat aquest dimarts al vespre l'evacuació del primer espanyol des de Gaza a través del pas de Rafah.
Sí, és l'anestesista valencià Raúl Insertis, que treballa per Metges Sense Fronteres. Segons explica EFE, formava part d'un grup d'una vintena de membres de l'ONG que s'havia desplaçat fins al sud per intentar sortir del territori. El mateix Insertis alertava ara fa uns dies de la greu situació que s'està vivint a la franja.
Noticias son desesperantes. Muchos de nuestros compañeros se han visto obligados a tener que vivir en campos de desplazados con sus familias. Algunos de ellos, no pocos, están trabajando además en los hospitales, con lo que ello significa. Nos alertan de la falta absoluta de material. Las noticias son también desalentadoras. Falta de agua es alarmante en algunas regiones en las cuales la gente no encuentra agua potable y la poca que hay está a un precio altísimo.
I a banda d'aquest valencià, Joan, durant les darreres hores s'han evacuat ferits i desenes d'estrangers i avui, de fet, també s'espera la sortida de més persones. El mateix president dels Estats Units, Joe Biden, també ha confirmat l'evacuació de diversos americans i les autoritats franceses han dit que 5 ciutadans, com a mínim, francesos, ja han abandonat també la franja de Gaza. Mentrestant, el balanç de morts no para de créixer. Segons les darreres dades del Ministeri de Salut de la franja, les víctimes mortals ja serien 8.800, entre les quals 3.648 nens.
I les forces de defensa d'Israel han anunciat la mort d'un altre al càrrec de Hamas durant un atac aeri al nord de la franja de Gaza.
Durant les darreres hores, el mateix exèrcit ha compartit un vídeo d'aquest atac efectuat des d'un avió de combat contra un edifici de la franja de Gaza. Asseguren haver mort Mohamed Azhar, és cap de les forces antitancs de Hamas. Les forces de defensa israelianes l'acusen d'haver fet múltiples atacs contra ciutadans d'Israel.
I més de 13.000 persones han arribat en pastera per la ruta canària durant el mes d'octubre. En el que portem d'any, la xifra és de 30.000. El govern canari ha agraït el suport de les comunitats autònomes davant d'aquesta crisi migratòria, però demana més col·laboració i ajut econòmic per part del govern espanyol.
L'executiu s'ha compromès a agilitzar la informació sobre el trasllat de migrants des de Canàries fins a la península en una reunió urgent telemàtica convocada pel govern espanyol amb els alcaldes de les principals ciutats espanyoles i també consellers de les comunitats autònomes. El govern canari ha demanat la convocatòria urgent de la Conferència Sectorial d'Immigració. Catalunya ja ha acollit 2.000 migrants procedents de les Canàries, 33 dels quals són menors d'edat.
I a tot plegat, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha demanat al Ministeri d'Inclusió més recursos, una millor coordinació i codecisió i una distribució més equilibrada per gestionar l'arribada de migrants a les Illes Canàries.
Sí, Verge ha transmès aquest missatge en el marc de la reunió convocada pel Ministeri per tractar aquesta qüestió. El Departament d'Igualtat i Feminismes considera imprescindible una partida extraordinària per donar el suport adequat als municipis amb més arribada. I alhora el departament recorda que ha transmès al Ministeri en múltiples ocasions la necessitat de reforçar la coordinació i també la codecisió als territoris amb un volum d'acollida superior, com és el cas de Catalunya.
La Fundació ANAR ha constat un increment de la violència que pateixen les nenes i adolescents que ha augmentat un 39,7% en 4 anys.
Una dada molt preocupant i és que s'aprecia una tendència a la normalització de determinades conductes violentes, ja que el 70% de les víctimes no denuncien. Aquest període ANAR ha atès 20.515 nens i nenes i adolescents víctimes de violència i també ha donat resposta a 382.200 peticions d'ajuda.
En parlarem de tot plegat avui a partir de les 9 amb Diana Díaz. Ella és directora de les línies d'ajuda de NAR sobre l'informe de violència de gènere i sexual en menors. I precisament, sobretot plegat, un 5% dels homes tenen desitjos o fantasies per mantenir relacions sexuals amb menors. És la pedofília un problema que s'hi enfronta quan encara no només és una idea que s'evita que acabi desembocant en abusos sexuals que marquen les víctimes de per vida. Aquesta és la tasca que fa l'entitat Prevenci, que ofereix un servei de trucades anònimes per la gent que té aquest desig. Pau Massip, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'entitat explica que de mitjana durant l'últim any han rebut una quarantena de trucades al mes de persones que demanen ajuda. Un primer pas vital per evitar casos d'abús infantil, ho explica Txell Campmajor, presidenta de Prevenci, en declaracions a Ràdio Estel.
Però és difícil arribar a la situació de que una persona demani ajuda perquè estem davant d'un tabú social molt gran, perquè estem davant d'una situació que la societat moltes vegades qualifica, jo dic entre comes, no?, de monstres, i per tant és molt difícil que realment arribin a demanar ajuda, no? Per tant és molt important que tinguem projectes com Prevenci que intentin rebaixar aquest tabú social, que enfrontem el problema abans de que, no?, arribem a una situació ja de cometre delictes o de pederàstia.
Campmajor diu que no hi ha un perfil característic de la persona que comet abusos. La majoria són homes i molts d'ells joves. Una cosa que no ha d'estranyar, ja que la meitat de casos d'abús sexual a infants i joves els cometen menors d'edat. Si una persona sent aquest desig pels menors, Prevenci té un qüestionari a la seva web que permet saber si necessita ajuda. Si és així, l'entitat atén de manera anònima la trucada de la persona. Txell Campmajor detalla com treballen.
Aquesta primera atenció, el que en aquesta escolta, a partir d'aquesta escolta, insisteixo, darrere hi ha una psicòloga experta, el que fa és primer una mica no valorar quina és la demanda, si la persona doncs, necessita un tractament terapèutic o un acompanyament molt més especialitzat doncs, aquesta derivació, i si no, a vegades doncs, aquesta persona es pot trucar una, dos o tres o més vegades, el que faci falta, perquè anem fent aquest acompanyament, l'acabi portant a identificar si té un problema o no.
Per l'entitat, el més important és evitar que aquestes persones acabin cometent un delicte. D'aquesta manera, s'aconsegueix preservar els menors i impedir que hi hagin noves víctimes d'abusos sexuals. Perquè, com diu la seva presidenta, Txell Campmajor...
Davant d'un abús no hi ha excuses, no podem posar-nos excuses, hem d'actuar i prendre mesures per parar-ho, no?, i per posar un coneixement o perquè no succeeixi.
Per aquells que ho necessitin, la web és prevenci.es amb V-baixa o poden trucar al telèfon 900-440-443.
Gràcies, Pau. Com dèiem, en parlarem aquest matí a les 9 amb Diana Díaz, directora de les línies d'ajuda de la Fundació ANAR. Més qüestions a aquesta hora perquè el preu de l'habitatge i la pobresa creixent a Barcelona ha fet que hi hagi un repunt del nombre de persones que ocupen locals comercials en desús perquè no poden fer front al lloguer d'un pis. Ara mateix a la ciutat hi ha gairebé 400 persones que malviuen en aquests espais, dels quals més de 130 són menors d'edat. El Servei d'Intervenció Social de Famílies amb Menors de l'Ajuntament avisa que la xifra no és del tot real, que podria ser més elevada, perquè aquestes 400 persones només són les que el consistori ha localitzat, Júlia.
I és que moltes de les persones que viuen en aquests locals ocupats són gent que treballa recollint ferralla i que els seus ingressos, per tant, no els arriben per pagar-se un pis. A més, el fet de viure en aquests locals ocupats els permeten quedar més material que després acabaran venent. Davant d'això, el sociòleg i investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales, expert en pobresa i exclusió residencial, demana més ajudes públiques per accedir a un habitatge perquè els serveis socials, diu, no poden cobrir-ho tot. Són declaracions a Ràdio Estel.
Si els serveis socials no tenen capacitat de repartir habitatges entre tota la gent de la ciutat que no té accés a un habitatge estable. Els serveis socials el que fan és acompanyar les persones que estan en situacions de vulnerabilitat social, de pobresa o que veuen els seus drets vulnerats. Per tant, treballen amb aquestes unitats familiars, tot sigui a criatures, per garantir uns drets bàsics.
Sales també ha destacat que aquestes ocupacions són una demostració més del problema d'habitatge que pateix la capital catalana, com també ho són el miler de persones que viuen al carrer o als assentaments situats a la perifèria de Barcelona.
I l'Ajuntament de Barcelona agilitzarà les desocupacions que hi hagi als seus locals. Segons explica La Vanguardia, el consistori de Jaume Collboni ha aprovat un protocol que indica als funcionaris com actuar en cas de detectar una ocupació.
Segons apunta el rotatiu, el decàleg obliga el personal municipal a denunciar el més ràpid possible i avisa que de no complir els passos pot comportar responsabilitats comptables o fins i tot penals. Fons municipals asseguren a La Vanguardia que no s'ha registrat un augment d'ocupacions en locals seus. El document ja s'ha enviat a tots els gerents municipals i responsables jurídics de l'Ajuntament.
I parlant encara de Barcelona, finalment el gimnàs social Sant Pau, que ofereix servei de dutxa i de roba a persones sense llar, no haurà de tancar les seves portes. L'entitat ha rebut a última hora la subvenció de l'Ajuntament i això els permet seguir amb la seva activitat.
De fet, durant aquests mesos, el gimnàs social Sant Pau ha estat funcionant gràcies a una caixa de resistència que van crear els mateixos treballadors i que els ha permès pagar les nòmines i també la seguretat social dels mateixos empleats. Ho explicava en una entrevista a Ràdio Estel la directora del gimnàs, Lara Cáceres, que ha lamentat el retard de l'Ajuntament.
La setmana passada vam fer el que li vam dir, una caixa de resistència. Amb això volíem cobrir despeses de final de mes d'octubre, esperant que les subvencions arribaria. És a dir, que la gent, quan arribés el dia 1 de novembre, els treballadors poguessin tenir el mínim imprescindible per fer front a les seves despeses, el lloguer, bueno, les despeses que tenim tothom, i també per poder fer front a la seguretat social de la cooperativa. Per tant, creiem que era molt important, a 31 d'octubre, poder tenir aquests diners.
El tancament, com dèiem ara, s'ha pogut salvar a última hora i això evitarà que les persones sense llar s'hagin de desplaçar fora de Ciutat Vella per poder-se dutxar, ja que en aquest districte no hi ha cap espai municipal que ofereixi aquest servei i per això és tan imprescindible la tasca del gimnàs Sant Pau.
I atenció a aquesta notícia. Un terç dels joves espanyols han perdut oïda per escoltar la música molt alta. Segons dades d'un estudi de GAER recollit pel diari El Periódico, els joves escolten molt alta la música i durant moltes hores.
4 de cada 10 joves assegura que escolta la música molt alta, per sobre dels 60 decibels recomanats. Més de la meitat de les persones d'entre 25 i 34 anys encastades en l'estudi de GAES ha reconegut que escolta la música 3 hores al dia i el 15% més de 5. El rotatiu explica que l'allau de sordesa s'espera que arribi d'aquí a uns anys perquè la pèrdua d'oïda no dona senyals fins al cap de 10 o 15 anys. Els metges alerten que més endavant hi haurà moltes persones de 40 anys, per tant, que tindran problemes auditius. Els xiulets o brunzits avisen quan hi ha una lesió inicial o avançada.
Bé, just els que ens dediquem a la ràdio...
M'he quedat parada.
És una altra història. No. Ja ho veuràs, Júlia, d'aquí 15 anys.
Seré sordíssima,
no? Estàs segura que vols...
Sí, mira el que hi ha.
Sí,
si em quedo sorda, mira, ja em compraré un aparato.
Va, i pugen un 13% els ferits greus en accidents de trànsit en el que portem dany a les carreteres catalanes respecte al 2022.
En total s'han registrat 654 ferits de gravetat enguany, tot i que respecte a l'any passat han pujat. Si es compara amb el 2019, la xifra és un 2% més baixa. Els accidents amb víctimes mortals han baixat un 18% respecte de les dades abans de la pandèmia. Aquest mes d'octubre, per exemple, han mort 13 persones en accidents de trànsit. Són víctimes més que el mateix mes de l'any passat, però 8 menys que abans de la pandèmia. L'AP7 continua sent la carretera interurbana on més persones hi perden la vida, amb 12 víctimes, però es consolida la seva reducció. L'any passat en van morir 23.
I els nous cementiris de Barcelona han rebut 93.000 persones entre dissabte passat i aquest dimecres, coincidint amb el Dia de Tots Sants.
Sí, recordem que l'Ajuntament mantindrà la campanya oberta fins diumenge vinent, quan s'espera que els ciutadans continuïn visitant els nínxols dels seus familiars. En tot, l'Ajuntament de Barcelona ha reiterat la seva recomanació perquè la ciutadania s'adreci de manera esglaonada als cementiris. El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, explica que estan notant una tendència a l'alça de persones nouvingudes que decideixen enterrar els seus estimats a Catalunya.
Estem notant una tendència, que és que abans que totes les cultures volien traslladar els difunts en els seus llocs d'origen. I ara estem veient que, mica en mica, com ja se senten d'aquí, i els fills, per exemple, volen ser enterrats aquí. I això ens passa amb els xinesos, que molta gent preguntava on van els xinesos. Però els xinesos anaven a Xina. Quan eren grans, estaven cansats de treballar, se'n anaven a Xina. Ara ja moltes famílies prefereixen estar aquí perquè són d'aquí i tenen els seus aquí.
Els cementiris catalans, de fet, s'han hagut de reinventar per incorporar ritus i també noves maneres d'enterrar els morts que donessin resposta a una demanda creixent de les diferents sensibilitats.
I més qüestions. Encara a la capital catalana, l'Ajuntament custodia més de 200 gossos i gats decomissats en un operatiu policial del 20 de setembre contra una xarxa de venda il·legal de cadells. Operaven sobretot tant a Catalunya com a Madrid.
Uns animals que estaven en males condicions de salut i també d'higiene quan la policia els va decomissar. Molts d'ells, de fet, vivien en condicions al límit i havien estat sotmesos a nombroses cries. En aquests moments s'està gestionant l'adopció de 160 d'aquests cadells i en quedaran una trentena de pendents. Mentre no se'ls troba una llar, estaran al centre d'acollida de Barcelona.
I el preu de la llum aquest dijous es situarà en els 4,42 euros per megawatt hora, una xifra que suposa el mínim anual aquest 2023, segons l'operador del mercat ibèric d'energia.
Sí, per trobar un preu tan baix, de fet, cal remuntar-se fins al 31 de desembre del 2022, quan es va situar en el 1,82 euros megawatt hora, després d'aplicar-hi el topall del gas que va restar de 83 cèntims. Avui, els períodes més cars seran entre les 8 i les 9 d'aquest matí, de fet, ara mateix, i entre les 7 i les 9 del vespre amb 10 euros pel megawatt hora. Per contra, els més barats seran entre les 3 i les 4 de la matinada i entre les 4 i les 5 de la matinada amb només 0,06 euros megawatt hora i 0,09 respectivament.
Hores ideals per posar rentadores. La Reserva Federal dels Estats Units ha aprovat tornar a aturar la pujada del tipus d'interès i es mantindrà entre el 5,25% i el 5,5%. És el seu nivell més alt dels darrers 22 anys.
La decisió arriba després que l'organisme hagi constatat un creixement de l'activitat en el tercer trimestre i un augment també de l'ocupació que afirma que es manté forta, tot i que s'ha moderat, i un atur també que continua a la baixa. Amb tot, l'ha fet destacar que la inflació continua alta en el 3,7%, segons l'indicador del mes de setembre. D'altra banda, l'organisme assenyala que el sistema bancari nord-americà es manté sòlid i també resilient i preveu un escenari incert amb unes condicions financeres i creditícies que són més estrictes i que, per tant, poden afectar l'activitat econòmica, la contractació i també la inflació.
I en plana cultural, l'estrella del pop Madonna ha il·luminat aquest dimecres a la nit al Palau Sant Jordi en el primer dels dos concerts que ofereix a la capital catalana. L'espectacle forma part del marc de la gira dels 40 anys de carrera de Celebration World Tour.
En un gran escenari de més de 400 metres quadrats i també 24 artistes, la reina del pop ha ofert un viatge amb els millors temes de la seva destacada carrera. Madonna ha aparegut a l'escenari del Sant Jordi amb una benvinguda de la mà de la cançó Celebration, amb uns fans més que entregats a la discografia. Madonna ha entonat himnes internacionals com Like a Prayer, La Isla Bonita, Like a Virgin o l'ovacionat Hang Up. Madonna ha esgotat les entrades dels dos concerts a Barcelona.
I us explicàvem abans, els castellers de Vilafranca carreguen el primer 9 de 9 en folre de la història per la Diada de Tots Sants. És el primer cop que aquesta estructura s'ha intentat mai en una actuació castellera.
El castell està format per un 3 de 9 al mig, amb tres torres enganxades a cada rengle de l'estructura central. L'enxaneta va haver de fer l'aleta fins a 3 vegades, passant per cada torre per coronar el castell. Un castell d'extrema dificultat que es va acabar ensorrant poc després de l'última aleta. A banda, els de Vilafranca van descarregar o lluitar 3 de 10 amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles. El 4 de 9 net se'ls va resistir i va quedar en intent desmuntat. Per la seva part, els capgrossos de Mataró es van anotar la segona torre de 9 amb folre i manilles de la temporada, juntament amb el 3 i 4 de 9 amb folre i el pilar de 6. I els xiquets de Tarragona també van descarregar els bàsics de 9 i el 7 de 8. I els castellers de Sants van estrenar el 7 de 8 i ho van acompanyar del 3 i 4 de 8.
Brutal, també, el que van fer els borinots de Sants. Sí. 32 minuts que passen de les 8. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Anem als esports.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, què tal? Bon
la jornada de Copa del Rei rega d'il·lusió els camps dels equips més humils.
La primera ronda de la competició del CAO va tornar a deixar enfrontaments d'allò més curiosos. La notícia positiva a casa nostra ha estat el passi del Terrassa. L'equip de segona federació ha eliminat l'Albacete de segona divisió gràcies a un gol de Jordi Cano al minut 49. L'autor de la Diana ha dedicat el gol a l'afició i creu que s'ho mereixen.
Tenia molt marcat aquest partit perquè bé, ja ens ho van guanyar l'any passat per jugar-lo i ja et dic que molt feliç per l'equip, que necessitava una alegria així, també el club, l'afició. Ha sigut una festa i els hem donat aquesta victòria per ells i ara intentar la següent ronda donar-li una altra victòria.
6.500 espectadors han omplert l'Olímpic de Terrassa en una festa del futbol que s'extés per tot Catalunya. El Rubí li va competir de tu a tu a l'Atlètic Club de Bilbao davant de més de 4.000 espectadors. Els vallesans han aguantat les escomeses del segon rei de copes fins al minut 50, quan Aduares, per partida doble, ha posat per davant els visitants. La reacció del Rubí ha arribat al minut 86 amb un gol de Marc Rodríguez, que encès l'agradaria, però que ha acabat resultant estèril. L'Al Badalona, per la seva banda, ha resistit 120 minuts contra el Cádiz amb un expulsat, però ha acabat caient a la tanda de penals, mateixa situació que el Nàstic, que ha caigut des de la pena màxima davant l'Orig. El Girona va estar a punt de caure en la seva visita a Sant Roque de Lepe. Un gol de Sàvio al minut 98, però va salvar els gironins, que durant bona part de la primera meitat van estar a punt d'encaixar. A la segona part, però, el físic es va acabar imposant. L'Andorra no va tenir tanta sort, va caure eliminat al camp de l'Astorga per 1-0. Mateixa sort que l'Europa, que va ser eliminat per l'Elx a la millor entrada de la història del Nou Sardenya. L'entrenador del club, Ramon Gatell, valorava així la resposta de l'afició i el partit dels seus.
Pell de gallina, vull dir, al final és brutal com l'afició s'ha estada, com tothom, vull dir, tothom, tot el camp, doncs, com ha animat, com ha estat, com ens ha ajudat i com han viscut el partit, perquè al final és un premi del que va ser la temporada passada i era això, era una festa, però que la veritat que volíem competir i crec que l'Europa, tant a dins del joc com a la grada, crec que hem competit fins al final.
Per últim, el Manresa va portar l'Oviedo a la pròrroga, però no va poder eliminar l'històric club ara a segona divisió. Masca avançava els Asturians al minut 3, Vaquero empatava pels manresans i al minut 112 de nou Masca acabaria amb el somni de l'equip català.
Això és el més destacat d'una jornada de Copa que ens ha deixat, això sí, golejades importants i alguna sorpresa.
Els favorits no van tenir problemes per passar de ronda. El Rayo Vallecano va endossar-li un 6-0 a l'Atlètic Lugones, també al Valladolid una maneta, al Peña Deportiva, Sevilla i Celta de Vigo tampoc van fallar contra Quintanar i Torregano, però les golejades de la jornada les van protagonitzar Getafe i Betis, que van passar de ronda guanyant 0-12 al Tardienta i 1-12 a l'Hernán Cortés, respectivament. La sorpresa de la jornada la trobem a Barbastro, un equip de la segona RFEF que eliminava la Ponferradina de segona divisió per 1-0.
I avui? Avui encara més Copa.
Sí, però ja sense representació catalana. Tenim a les 7 de la tarda Arosa Granada, Chiclana Villarreal, Gimnàstica Segoviana Sestao, a les 8 a Zeneta Saragossa i Logroñés València, i a 8:45 Hércules Burgos i Villanovense Eivissa tanquen la jornada avui a les 9 Múrcia i Alavés.
Per cert, que el Rubí ha viscut el somni d'enfrontar-se al seu camp a un equip de primera divisió, però què suposa per un club viure un partit d'aquestes característiques?
A la Unió Esportiva Cornellà, que milita Primera Federació, fa un parell d'anys que li va tocar precisament aquesta loteria. El dia de Reis de 2021, el conjunt del Baix Llobregat va jugar contra l'Atlético de Madrid al Municipal de Cornellà i va guanyar per 1-0. El responsable de comunicació de l'equip, Alberto Casado, recorda així aquell maig amb declaracions a Radio Estel.
La il·lusió que vam viure com a entitat, jugadors, treballadors, directiva, afició, crec que va ser únic i difícilment es podrà repetir.
No contents amb imposar-se amb l'Atlético, els verds van jugar la segona ronda contra un altre equip de primera divisió, el Barça, que hi van portar fins la pròrroga, però que va acabar guanyant el Cornellà per 0-2 amb un gol de Dembélé i un altre de Braithwaite al temps extra. Casado creu que la pandèmia va impedir que tota la ciutat es volqués amb ells en aquells històrics dies per l'entitat verda, però no pot negar l'enorme transcendència que va tenir aquell maig pels que el van viure.
I fora de les nostres fronteres, en futbol internacional, la Copa també deixa sorpreses majúscules tant a Anglaterra com a Alemanya.
El Bayern de Múnich ha caigut a segona ronda contra el Saarbrücken, que és 15è a tercera divisió. Un gol al temps de descompte de la primera meitat i un altre al descompte de la segona deixen fora un Bayern que venia crescut després de guanyar la Lliga 8-0 i sumar 5 victòries consecutives. Bany de realitat que també ha viscut el Manchester United. L'equip de Ten Hag ha caigut eliminat a la quarta ronda de la Copa. Si bé el seu rival ahir era el Newcastle, que és 6è a la Premier, el United va caure per 0-3 i donant una imatge d'impotència davant de la seva afició.
Per cert, un United que podria tenir un problema amb les seves samarretes.
Això ha publicat avui el Daily Mail. Segons el mitjà, diversos jugadors de l'equip s'han queixat a la directiva de la samarreta i les mitges que els dona el seu proveïdor, Adidas. Diuen que els estrenyen molt i, de fet, alguns d'ells han optat per jugar amb samarretes de rèplica com les que trobem a les botigues. De fet, és una situació que no només afecta el United. L'Aston Villa viu també una situació similar. La plantilla, de fet, ha portat el clip del cel per la transpiració de les samarretes quan plou.
I encara en clau de futbol, va començar la competició hereva de la Kings i la Queens Cup.
Es tracta de la Kingdom Cup, un campionat mixt on juguen una per les noies i una per als nois. Es disputarà també a les instal·lacions on habitualment es juguen els dos tornejos, és a dir, al Port de Barcelona. Albert Benmudet, narrador de la competició, creu que és tan estrany com revolucionari. Són declaracions en exclusiva a Radio Estel.
Em sembla revolucionari en aquest sentit, perquè per mi és un avenç bestial en un intent d'equiparar i d'igualar els dos gèneres en el mateix esport. D'altra banda, És estrany, perquè les normes no són les d'un partit de futbol set qualsevol, sinó que, de fet, comencen un contra un i van entrant jugadors fins a arribar al futbol set.
La normativa ha estat creada pels usuaris que, a través de diferents enquestes a les xarxes socials, han anat decidint el reglament. La primera jornada s'ha disputat aquest cap de setmana i aquest diumenge 5 de novembre jugarà la segona en directe a Twitch.
I avui hem d'estar molt pendents de l'Audiència Nacional perquè estan citats a declarar Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol masculí, i Pablo García Cuervo, excap de comunicació de la Real Federació Espanyola de Futbol, en el marc del cas Rubiales.
A més d'ells dos, el jutge també ha citat a declarar un testimoni més. Es tracta d'Enrique Yunta, sotsdirector de comunicació de la Federació. Tots els citats prestaran declaració sobre els dos delictes que s'investiguen en aquest procediment, com són el petó de Luis Rubiales a Jenny Hermoso i les pressions que va rebre la jugadora del Pachuca per part de l'expresident de la Federació i el seu entorn més proper. Les últimes citacions estan previstes pel 30 de novembre, quan es produirà un cara a cara entre Jenny Hermoso i Rubén Rivera, director de màrqueting de la Federació, després de la sol·licitud de l'advocat de la pròpia jugadora.
I en bàsquet, doble victòria catalana a l'Eurocup femenina.
Sí, l'Unigirona només conjuga el verb guanyar a Europa. Nou triomf i segueixen invictes a l'Eurocup. Ahir va caure la quarta contra el Dudelange per un còmode 6-8-8-6. El Cadí la Seu també va guanyar. Ho va fer, això sí, amb menys tranquil·litat. Un gran darrer quart va donar a les urgenenques el triomf per 3 punts de diferència, 6-9-6-6 contra el Breno. L'equip continua segon de grup amb 3 victòries i una derrota.
I en tenis, polèmica pel gest que Medvedev va fer al públic de l'Open de París.
El rus va caure ahir eliminat del torneig de setzens de final en una lluita titànica amb el búlgar Dimitrov. El primer set va ser clarament pel seu rival, 3-6, però es va reconnectar Medvedev per guanyar el segon al tiebreak, 7-6, i forçar de nou el tercer, però acabant caient, això sí, per 7-6. Va estar queixant-se durant tot el partit, que el públic el xiulava, i quan va marxar de la pista un cop acabat el maig, es va agafar el dit del mig i el va ensenyar a la graderia. En roda de premsa ha ironitzat sobre el gest.
No, I didn't. I just checked my nails like this. So, no, really, it's nothing more than that. Why would I do this to this beautiful crowd in Paris-Bercy?
No estava ensenyant el dit, me l'estava mirant. Per què hauria de fer això a la meravellosa gent de París? Ha dit, evidentment, irònicament. Qui també ha caigut, però sense polèmica, és Roberto Bautista. Ho ha fet per un clàssic 3-6-2 contra el polonès Urgax. El torneig es queda així, sense representació espanyola.
I a l'NBA continua el festival de Luka Doncic.
Va jugar pràcticament tot el partit, va tornar a liderar els de les Mavericks, que segueixen invictes a la competició, 4-4 pels l'equip dirigit per Jason Kidd, que va guanyar Chicago 114-105. La derrota dels Denver Nuggets contra Minnesota els deixa líders i serà precisament el proper rival dels Mavs, que presenten credencials al títol, igual que els Boston Celtics, que també segueixen invictes, en el seu cas a la conferència est, després de pallissar per 155-104. Tatum ha estat el més destacat dels Verds amb 30 punts i 12 rebots. També destacar l'actuació de LeBron James amb 35 punts, 12 rebots, 7 assistències en la victòria dels Lakers 130-125 contra els Clippers.
I finalment en waterpolo, derrota per la mínima del Sabadell.
Contra el Brescia, la quarta jornada de la Champions League masculina, la igualtat va ser màxima fins al tercer quart, quan els italians es van posar per davant i el Sabadell ho va intentar fins al final sense èxit. 11-10, derrota, i el club que fa una crida a ajudar l'equip a les dues properes cites europees a casa seran el 22 de novembre contra l'Steaua de Bucarest i el 6 de desembre contra Beograd.
Gràcies, Pol, fins ara.
A tu.
Anem a la cara B, va.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Tres minuts i arribem a 3:45 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ara, Andreu González, què tal? Bon dia.
Pobre, sempre s'ha d'autosaludar,
sí,
eh?
Sí, sí.
Fa gràcia.
Sí.
Bé. Sí, sí. No comentarem al respecte.
Què, tiro?
Tira, tira.
Ah, val.
Cara B, va.
Sí, perquè avui els primers grans protagonistes d'aquesta nova edició de la Cara B són els cementiris.
Clar.
Clar, no? Recordem que ahir es va celebrar el Dia de Tots Sants i va ser un dia on precisament moltíssimes persones visiten, no? Van visitar els cementiris per recordar els seus éssers estimats que ja no hi són.
Entre panellet i panellet.
Sí, sí, entre castanya ja i castanya, tenim, també, sí. Llavors, per tant, avui excusa perfecta per parlar-ne i explicar-vos que dos cementiris catalans estan entre els 10 finalistes al concurs del millor cementiri de tot l'estat.
Ep,
molt bé.
No m'ho puc creure, existeix la competició del millor cementiri, sí, de tot l'estat?
A mi també m'ha sorprès.
Júlia Jordà està orgullosa de cementiri.
És que jo vull fer una reivindicació des d'aquí, perquè a mi m'agradaria anar a visitar algun cementiri de Barcelona.
Sí, macos, eh?
Clar, però ningú vol venir.
per alguna cosa.
No, sí, però n'hi ha, per exemple, el de Montjuïc, sí, hi ha presidents enterrats, o el de Madrid, per exemple, el de l'Almudena, penseu que és... O sigui, dins del que cap, és vull dir, és preciós, però molta gent...
És que ara en parlarem, però no li falta raó, un cementiri, clar, perquè l'hem de... És a dir, és, evidentment, perdre a una persona estimada és molt trist,
és molt dur,
però,
també, però...
Per què no els podem recordar amb alegria? Hi ha cementiris, perdoneu-me l'expressió, però que són acollidors.
Clar, el cementiri de...
Sí, totalment.
El cementiri de París és preciós.
Sí,
aquí, però
és arquitectònic.
Sí, correcte. Sí.
El de Montjuïc no sé si podríem anar, perquè les gavines ataquen últimament.
Ah, sí. Ai,
em diguis això.
Ostres, això és molt
trist. Bueno, anem tots en grup.
Sí, sí, baixen en picat.
Sí, sí. En Pol abans preguntava, hi ha concursos així? Sí. Doncs sí, els organitza la revista Adiós Cultural. Adiós, és que també unes coses.
Els companys de...
Teniu alguna idea de quins poden ser aquests cementiris? Sí que és una pregunta una mica estranya, perquè no freqüentem.
Bé, jo Montjuïc el compro bastant.
Clar, jo compraria Montjuïc també.
Com un dels millors de l'estat.
Sí, sí.
És que tampoc n'he estat a molts, he de dir. Clar. Vull dir, el de Solsona no és que sigui gran joia arquitectònica.
No està bé, el de Solsona?
Poblenou, diuen que és maco, també.
Sí, el de Poblenou, també. I, clar, jo et diria el de Figueres, perquè la meva àvia sempre diu que està preciós, però no és gaire objectiu d'això.
Clar, clar.
Però el de Montjuïc segur.
Cadascú escombra cap a casa.
Clar, clar,
final. Sí. A mi el de Banyoles també em sembla...
Veus?
Dins de tot està bé.
El meu poble és bastant lleig.
El teu poble és molt lleig en general.
En general és molt
en tot.
Lleig.
Sí, sí, sí.
Doncs us explico. En aquest cas estem parlant del cementiri Mas d'Enverge, al Montsià.
Ah?
No sé si el coneixeu.
No.
No. Mas d'Enverge, al Montsià. I també el cementiri de Vilafranca del Penedès, que es diu així, que es troba a l'Alt Penedès. Llavors, si ens centrem en el primer, recordem, el cementiri de Mas d'Enverge, que sapigueu que és un dels candidats per ser el millor de tot Espanya, perquè es tracta d'un cementiri, diuen, petit, net i molt ben cuidat.
Molt bé.
Petit no sé, però que sigui net i ben cuidat és imprescindible.
Sí.
A ningú li agrada anar a visitar un ésser estimat i que estigui tot brut. És veritat,
exacte.
Llavors, a més, segons hem pogut llegir, fa poc ja han fet reformes i s'hi han habilitat espais d'aparcament, és a dir, més aparcaments dels que hi havia abans, i també s'hi han habilitat espais per posar-hi les cendres.
Mira, molt bé, important. Per
sumar-les. Uau, Joan Trias, no me l'esperava aquesta.
Què ha dit?
Res.
En fi, recordem, si han fet reformes i si han habilitat espais d'aparcament i també per posar-hi les cendres. De fet, jo us he de dir, he estat mirant fotografies, i no és broma, i subscric tot el que diuen sobre aquest cementiri. És, dins de tot, un lloc acollidor, i això, que està molt ben cuidat.
Ha de ser un lloc acollidor.
Per això, i està molt ben cuidat, i jo crec que això no es troba a qualsevol lloc, perquè hi ha cementiris que estan molt descuidats, i des d'aquí hem de dir prou això.
Ara.
Totalment.
Jo ara l'estic mirant per internet.
Perdona, per no patir el nom, Mas?
Mas d'Enverge. Hem fet una curada aquí,
Sí, sí. L'estic mirant massa modern per mi, potser diríem, aquestes reformes que deia la Núria.
Busqueu-lo. Els oients des de casa també animo que ho facin, perquè a mi m'ha agradat, eh? Sí. Què vol dir massa modern?
Té una entrada que sembla un celler, no? Potser. Més
No, l'entrada no l'he vista jo.
Sí, oi?
He anat a unes fotografies d'una web, d'una pàgina
web.
Per
internet trobareu fotografies. En tot cas, jo crec que és un bon candidat per guanyar aquest premi.
Sí, està bé, està bé.
Llavors, si anem cap al segon, és el cementiri de Vilafranca del Penedès, que sapigueu, per cert, que el regidor de cementiris de la zona, de Vilafranca, ha dit literalment que aquest cementiri és com un museu a l'aire lliure.
Ah.
És com un museu a l'aire lliure.
És que depèn de quines escultures hi han.
No, perquè, exacte, hi ha obres dels arquitectes Santiago Güell i August Font.
Poca broma.
És preciós,
Paraules majors.
És preciós.
A més, de tot el patrimoni ornamental que et pots trobar en un cementiri. A més, aquest regidor de cementiris de Vilafranca també diu que hi ha elements com llorers i pins i que és un lloc de molta tranquil·litat. És evident, un cementiri, en principi, no hauria de ser un lloc de poca tranquil·litat, no?
Sí, sí.
Per això que us acabo de dir, el regidor considera que aquest cementiri ha d'ocupar el primer lloc en aquest rànquing dels 10 millors cementiris de tot Espanya.
Molt bé.
La veritat és que estic d'acord amb aquests dos candidats, m'agraden, Digues,
Jo prefereixo el de Vilafranca.
El de Vilafranca té més consens aquí,
L'heu buscat?
Sí.
A veure, ja per començar amb l'entrada, vull dir...
Clar, és més una joia arquitectònica, que en diríem.
Sí.
Per tant, recordem, si els oients els volen buscar des de casa, el primer cementiri Mas d'Enverge, el Montsià, i el segon el cementiri de Vilafranca del Penedès, que són aquests dos cementiris candidats a ser els millors de l'Estat. Per acabar, dir-vos que si voleu participar en aquest concurs, ja no hi esteu a temps. Ahir era festa, no us ho vaig poder explicar. A la pròxima us envio un WhatsApp.
Sí, per les cementiris està molt bé aquesta frase, eh?
Ai, sí.
Si voleu participar, ja no hi sou a temps.
Exacte. No, perquè, com us deia, Joan, és impossible, amb tu.
No puc,
eh? Ho treu tot de context.
Humor negre per començar el dia.
Ostres, tu.
No, de totes maneres, que sabeu que ara el següent pas és conjurat expert valori totes les respostes i escollir entre els finalistes els premiats. Mm. Que atenció, perquè es donaran a conèixer el 15 de febrer del 2024. És a dir, encara haurem d'esperar una miqueta. Per tant, encara queda moltíssim. Si us recordo, el 15 de febrer, si no és cap de setmana, doncs us diré quin és el guanyador.
Vinga.
I ho celebrarem des d'aquí.
Sí, sí, perfecte. Més cosetes?
Sí. Canviem radicalment de tema i també d'ubicació, perquè un dia més toca anar cap a Figueres.
Ara,
home.
Val?
Ara. A veure.
I és que, tal com ens ha anat explicant Júlia Julvé en aquest programa, a Figueres hi passen coses.
Està
sí.
clar.
Sí, hi passen sí, coses.
Dolentes.
I moltes vegades coses no, que són dignes de pel·lícula.
Sí, sí, total,
dignes
total.
De pel·lícula. Que sapigueu que una de les últimes coses que ha passat en aquesta ciutat de Catalunya és que dos agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus en una persecució de pel·lícula per un robatori en una botiga de mòbils de la ciutat. N'has sentit a dir alguna cosa?
No.
No hi eres, a Figueres?
Sí, quan veig... No. Tinc por, ja d'anar a Figueres. Tinc por. Clar, oh, sí.
Increïble. Vosaltres n'heu sentit a dir alguna cosa?
No, d'aquesta notícia no.
No, val. Doncs si anem al detall de tot plegat, segons llegim en el diari de Girona, els fets haurien passat cap a les 5 de la matinada d'ahir, quan els Mossos van rebre l'avís d'una alarma a l'establiment del carrer Nou. En rebre aquest avís, la policia, com és evident en aquests casos, es va desplaçar al lloc dels fets per veure què havia passat i en arribar van veure com havien rebentat l'aparador d'aquesta botiga de mòbils amb una tapa de claveguera. Ai, és a dir, els tios no es van complicar, eh? Van arrencar una tapa de claveguera.
Mira que costa, eh?
Sí. Sí, no sé.
Crec que els hi va costar més arrencar la tapa que...
No. Els hi va sortir bé perquè van rebentar el vidre i es van endur almenys 18 telèfons mòbils, un rellotge intel·ligent, sense dir marques com l'Apple Watch.
Sí, com...
I una motxilla. Una motxilla, em desencaixo una miqueta aquí, però...
No, la motxilla per posar els mòbils.
Sí, però la van robar de la botiga, també. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Com es passa.
No porten ni bossa.
No. Clar, en veure tot això, els Mossos, com és evident, en aquests casos es van posar mans a l'obra per buscar els autors dels fets, i tal dit i tal fet, una patrulla els va aconseguir interceptar.
Molt bé.
El problema, i aquí es va complicar la cosa, és que aquesta patrulla els va interceptar quan aquests fugien en direcció contrària amb un cotxe.
Ai.
Val? M'estava entenent.
Sí.
I clar, això no pot acabar bé de cap de les maneres.
No.
En aquesta persecució, el vehicle policial va perdre totalment el control i es va accidentar.
Hòstia.
I a sobres, els accidentats van ser els que estaven treballant.
És veritat que és de pel·lícula.
És això de pel·lícula? És a dir, tu arribes, veus que han rebentat un vidre, que han robat coses, trobes els autors dels fets i es lia parlant. Llavors, la cosa no acaba aquí perquè els lladres van aconseguir fugir mentre la policia estava accidentada allà i a hores d'ara no se'ls ha trobat.
Oh!
Encara. Estan en busca i captura.
Excel·lent!
Sí. Excel·lent, diu! Home,
és sempre en pro del relat.
Clar, és que sempre surt tot malament, surt tot al revés. Tu creus? No m'ho puc creure, en fi.
Lamento els ferits, però el relat és excel·lent.
És a dir, lamenta'ls, però estan bé, vull dir, van ser ferits lleus.
Una mica GTA,
Sí, és així. Llavors, la policia, pel que us acabo de dir, manté una investigació oberta per intentar localitzar-los, i el que sí que s'ha localitzat és el material robat, una cosa bona, que es tornarà a la botiga, o potser ja s'ha tornat a la botiga en qüestió. Per cert, que ho dèiem a l'inici, els agents que conduïen el vehicle accidentat van patir ferides lleus i van haver de ser traslladats a l'Hospital de Figueres, però van rebre l'alta el mateix dia. Per tant, en principi, estan ja en actiu vegada. Tot en ordre, més o menys, aquestes persones que segueixen deambulant per Figueres o potser
jo crec que ja
han arribat a un altre lloc.
Ja han marxat.
Si els localitzen, us informarem.
Vale.
M'estic plantejant seriosament d'obrir plana de successos de Figueres.
Puc dir una cosa?
Sí, i tant.
La casa Salvador Dalí s'ha obert al públic, no, més que res per compensar una mica totes les desgràcies que passen, que també poden venir per altres coses.
I tant.
Júlia Julvé, ambaixadora oficial.
Alcaldessa de Figueres.
Oficina de turisme.
En Núria Ros, intentant que la gent fugi de Figueres i que no vagi a Figueres, hem de compensar una mica les noies.
Figueres està molt bé. Jo hi he estat més d'una vegada i a mi m'agrada.
T'espero.
Allà hi ha un hotel a Figueres, que sempre hi vaig esmorzar amb la meva mare, ens encanta. Ara no recordo el nom, Un dia parlarem de coses bones de Figueres.
Sí. M'agrada. Figueres és el lloc, com deia la Júlia, o on vas a veure o coses de Salvador Dalí o et roben.
Sí,
no hi ha terme mig.
No hi ha terme mig.
Està bé que ho diguis tothom d'això.
No, també s'ha de ser realista. No, però ara vaig, és que ara vaig...
Com a Barcelona,
no tinc tanta pollo.
És una ciutat on s'hi menja molt bé, també.
La Figueres ve a de Colau, aquí.
Que ahir reivindicaves Barcelona.
Sí.
Estic amb tu.
I, com que reivindicaves Barcelona?
Bueno, pues que la gent de Barcelona estima Barcelona, vull dir, tu la criticaves.
Sí, està
clar. Doncs no, no, perquè on estàs vivint tu?
Barcelona.
On estàs treballant tu?
A Barcelona, per mala sort, estic a Barcelona.
No hi preguntes, clar.
L'Andreu té una relació tòxica amb, el, amb la ciutat.
Sí, amb
l'odi. És ciutadà de Barcelona, qui viu i treballa a Barcelona.
Sí, bueno.
Llavors jo amb Figueres soc una mica igual.
Sí, clar. El que ens passa a la gent que som de poble, bueno, poble-ciutat, és que quan venim a Barcelona se'ns obre una mica la vida.
Total.
Però jo que porto 8 anys aquí, sí que és veritat que a vegades és... Ostres, m'agradaria tornar a Banyoles.
Gràcies.
Però després vaig a Nadal allà... Ostres, estic a explicar la meva vida, però vaig a passar el Nadal allà, que són més de 10 dies, i ja dic, vull tornar a Barcelona.
A mi em passa el mateix.
Tinc el que no vull i el que no tinc.
Em passa el mateix.
Som així les persones.
A mi em passa el mateix quan vaig de Gràcia a Barcelona.
Tothom amb les seves cosetes, eh?
Gràcies.
Sí, sí, sí.
No entenc aquest riures. Anem a la notícia musical.
Per tu, gràcies al millor barri de Barcelona.
Sí, 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 sempre. Mm. La millor vila.
La millor vila, perdona, eh?
Oh, sí, perdona, sí, perdona. Sí,
Sí. Ja estic d'acord amb Mitges. Anem a la música?
Va, per què Mitges?
Perquè per mi és un altre barri, el millor.
Sarrià.
Clar. Bé. Mercè Arraga també viu per allà. Som dos de Ràdio Estel que estem que freqüentem la zona.
De fer una enquesta, eh? Una votació popular.
Ai.
No, podríem fer-la, eh?
Sí. A veure qui guanya.
Total.
Farem.
A veure qui diu el Raval.
El millor barri... No, quin és el millor barri de Barcelona pels no pels oients, sinó pels treballadors de Ràdio Estel.
Raval, perquè pel que farem fa ciutadans això. I ciutadanes ho vam explicar en aquesta secció.
La Barceloneta.
No, el Clot.
Vinga.
Ai, és veritat, el
Clot. La Barceloneta era el barri amb...
Més car.
Més car, és veritat.
Ai. El Clot, mira...
Pots dir molts barris.
El Clot és maco, eh?
Preciós.
Sí, sí, no, és maco.
És maco...
L'heu de saber, li heu de saber trobar el...
Tu vius
al
Clot?
No, no vic al Clot.
Té molts amics al Clot.
Ah, vale.
Amb aquestes puntuacions i amb aquest tipus d'opinió...
I Sant Andreu també és molt maco.
Sí, Sant Andreu, sí.
Sant Andreu és preciós.
Maquíssim, Sant Andreu, maquíssim.
Jo no sé com la gent no ha votat Ciutat Meridiana, també, com a millor barri.
No, sí, sí.
No, que Sant Andreu és maco.
Sí, Sant Andreu, preciós.
I hi ha un equip de futbol, també.
Sí, sí, sí.
El reivindiquem des d'aquí, abans de l'Europa.
Oh! Ai, 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 que ha obert el meló. Europa, que per cert ens ho explicava en Pol, ahir va perdre. Però clar, normal, eh? És que... Ui, està aplaudint.
Ahir va perdre, Júlia, davant la millor entrada de la seva història.
5 minuts
i arribarem a les 9 del matí.
Tertúlia esportiva.
Va.
Sí, va. Estic molt emocionada. I avui no me la trauràs, eh? Perquè avui sona així.
Sí que pot sonar, eh?
Ara sí, eh?
Ara.
Ara ja estem en el...
Ella.
Hem començat.
Sí? Ara us ho explico. A veure, tinc una pregunta, què és la pregunta? A vosaltres us agrada aquesta cançó o sou d'aquell grup de persones pesades que diuen estic molt cansat d'escoltar-la?
Tu confesa?
M'agrada.
A mi m'agrada.
A mi m'agrada molt.
No passa res, perquè la critica.
No m'hi trobareu.
A mi m'agrada molt.
I a l'estiu m'encanta cantar-la als karaokes.
A l'estiu?
Sí.
Ve de gust.
I tothom la canta, t'he de dir.
Jo trobo que és una cançó que sí, evidentment, sona moltíssim durant l'època de Nadal. Però només per Nadal. Anem-la a gaudir.
Protesto.
Bueno. Protesta.
Home, aquí, mireu avui el calendari, 2 de novembre.
Sí, sí. Escolta.
Durant dos mesos.
Escolta'm.
Sí.
Sí, a mi em genera una certa ansietat, eh?
Sí.
El fet de ja preveure que d'aquí 2 mesos serà Nadal.
Sí, però és que si vas pels carrers ja hi ha les llums.
Ja hi ha les llums.
Jo també estic en contra d'això, eh?
Sí, no? Bastant... Amb la calor que feia fa 2 dies.
Vols posar... Tu ets dels que les vols posar les llums el 23 de
desembre. Jo sí.
Home, no ens passem.
22 perquè ja és l'últim dia del cole, no?
Val.
Sí, sí. El meu aniversari també, a part.
Ah, sí? 22 de desembre?
Correcte. M'ho apunto, això. 22 de desembre, xutxes en aquest programa.
Se t'ajunten els regals? És a dir...
Se m'ajunten els regals de tot i se m'ajunta amb el gordo, no? El sorteo de los niños de San Ildefonso, no?
Com? T'ha sortit una mica Núñez, eh?
Sí. És que és divertit, no? És com molt espanyol, no? Los niños de San Ildefonso.
San Ildefonso.
Sí, és veritat, eh?
De bé.
En fi, sigui com sigui, el que estem escoltant de fons és un dels temes més icònics de la cantant estatunidenca Mariah Carey. Mariah, jo la catalanitzo molt, Mariah.
Com diuen? Mariah Carey.
Jo diré Mariah Carey, qui pesi a qui li pesi, ha aconseguit convertir-se en una verdadera icona del Nadal amb el seu All I Want For Christmas. Hem dit això, perquè això ho sabem tots, eh? Només els verdaders seguidors d'aquest artista sabran que quan acaba el Halloween, Mariah Carey dona el tret de sortir dels preparatius de les festes de Nadal en forma de vídeo.
Sí. Això està guai, perquè ella no se n'amaga, sinó que ho reivindica.
No, i tant.
Ja ho pots reivindicar.
I ho fa també.
Mariah Carey treballa un mes l'any.
Exacte. No, dos.
Està molt bé. Vull ser com la Maria Carey.
De fet, ha treballat una vegada a la seva vida fa 29 anys creant aquesta cançó.
Sí, però mira...
No, i bé que li ha anat, eh?
Hem, com us deia, Maria Carey dona el tret de sortir dels preparatius en forma de vídeo i, clar, com no podia ser d'una altra manera, aquest any, un any més, ho ha tornat a fer.
No.
L'Andreu.
No, impossible. A més, estic...
No l'he fet jo.
Aquí m'ha fet.
Aviam, Pol.
Va. No, ara doncs el fa prou bé, no?
Déu-n'hi-do.
Quina vergonya. Estic molt emocionada, jo. Molt.
Ja et veig.
És que a mi m'encanta el Nadal, Més que Marlon, ja. En fi...
El que ha dit.
Sí. He dit
prou. Estàs segura?
Seguríssima.
Que fort.
Seguríssima. És que... No, el Nadal és preciós.
Això és perquè estàs enfadada.
Sí.
Boca petita.
En fi, va, acabem d'escoltar un trosset d'aquest vídeo. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure el sencer, però a moda de resum us explico una mica com funciona, val? Quan només faltaven uns segons perquè el calendari marqués el dia 1 de novembre, que ara ahir ens sorprenia a tots i totes publicant aquest vídeo, on ella mateixa és alliberada, amb secadors de cabell d'un bloc de gel per un grup de persones disfressades de Halloween. És que m'encanta, sí. Secadors de cabell a sobres. Llavors, quan aconsegueixen descongelar-la, és del moment en el que la cantant dona la benvinguda al Nadal amb la famosa frase It's time, que ens ha representat molt bé Pol Corredoira, i continua cantant el seu emblemàtic tema. És així el vídeo, és que no té més, eh? Però és que és increïble.
Però està molt bé,
és,
clar,
és un vídeo esperadíssim per moltes persones. Sí. De fet, les xarxes ahir anaven plenes d'aquest vídeo. Sí. Jo vaig estar a punt de fer repòs, però vaig dir, aguanta-la.
Les noves burbujites de Freixenet.
Sí.
És un cas digne d'estudi pels genis del màrqueting, eh? Com viure de la renda de quelcom de fa pràcticament 30 anys.
Quelcom, oh!
T'ha agradat aquesta.
Sí.
El que m'agrada a mi és Maria Carey, i avui és que acabarem amb ella ja.
Sí, sí. Amb secadors de cabell, Jordi?